Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bon dia i molt bona hora. És mig quart d'una. Comencem la setmana al Passeu sense trucar. 23 de març, dilluns, i endavant les atxes. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia a tots. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més aquí al Passeu sense trucar des de Ràdio Valira, cadena pirenaica. Ja deia la Candela que avui és 23 de març, que ens queden 283 dies per acabar l'any i fem el programa 2945,
sí,
esperant i desitjant que hàgiu tingut un bon cap de setmana. Jo aquest cap de setmana doncs, m'he dedicat a l'esport plenament.
Sí, però bueno, des del sofà, suposo, no?
Bueno, vaig anar a esquiar.
Vas anar a esquiar, eh?
Bueno, vaig anar, sí, a trepitjar la neu, amb raquetes. És que tinc unes raquetes que no faig servir, d'aquelles...
Schlesinger.
Wilson.
Wilson, ah,
Wilson. Wilson, sí. Vaig posar les raquetes.
No t'ho creus ni tu, però vaja.
Vaig fer esquimo. I el prèssec, també. Vaig fer de tot. No, tranquil, cap de setmana tranquil, això sí, dedicat a l'esport, perquè, clar, hi havia molta tela.
Per això.
Sí. Seguim sense aixecar el cap, és a dir, ens van tornar a guanyar. Sí, senyor.
Ai, després sí. En parlareu, que avui teniu tertúlia de pilotes,
eh? Tenim tertúlia de pilotes i en parlarem. Per cert, tu què tal? Bé, també?
Sí,
dedicant a l'esport?
Jo no.
No, tu no.
No.
Bé, no. Però bé, no?
Fent coses per casa, sí. Tranquil·la.
Sí. Bueno, mira, ja que parles de fer coses per casa, doncs jo, per exemple, també vaig fer bricolaje.
Ah, molt bé.
Li vaig tallar unes potes amb una cadira.
I doncs? Que era massa alta? Era una trona, quan ets petit.
Era la trona que em donaven la papilla quan era petitet. I aleshores, sí, era massa alta. Però vaig tallar-li les potetes per deixar-lo amb un... Sí. Va. És una cadira d'aquestes típiques de director de cinema.
Ah, clar.
Ja pots imaginar-te darrere el que hi vols, no?
Ricky, no?
No, Ben-Hur.
Ben-Hur, sí, ja t'agradaria.
Oh, doncs m'entusiasmaria.
Ja t'agradaria. Doncs
pues sí, la veritat, tant de bo la tingués. Bueno, aviam, ja que parlem de cinema, a La Vanguardia, que és a vegades doncs, font de la nostra inspiració, doncs ens parlen dels misteris de Sergi López, que... com ja sabeu, és actor.
Encara està al desert, no?
És actor, sí, està ara buscant sa filla per allà. Sí. Bueno, de com va triomfar a França, curiosament, perquè aquest home, bàsicament, bona part, per no dir la gran part de la seva carrera, l'ha fet a França. I va anar a França, va triomfar a França sense saber francès.
Mira.
Que té el seu... Després també va muntar un negoci que no va funcionar. Bueno, t'expliquen tota una sèrie de coses... prou interessants, no? Però sí que m'ha fet gràcia una que han destacat d'aquest, com dic, reportatge que porta la Vanguardia, i és que, bueno, actualment el Sergi López té 60 anys i, bueno, està en una etapa bona, brillant.
Ha treballat molt a França,
I ha treballat molt, sí, molt. Ja t'ho deia abans. Sí. Bé, m'ha fet gràcia perquè diu que amb una inspecció d'Hisenda que li van fer, li van dir, diu, estamos, això els inspectors, diu, estamos alucinados realmente con usted. No tiene nada.
Tot s'ho pareja.
Sí, no té res, no té res, no té res. Va estar molt interessant, val la pena.
Sí, sí.
Los misterios de Sergi López. I després també una altra cosa és que, ja sabeu, em sembla que us ho van dir la setmana passada, que hi havia el Ball de la Rosa a Monte Carlo. Crec que va anar al cap de govern, no?
Però no el ball, em sembla, eh?
Vols dir?
No el ball.
No ho sé.
No ho sé.
És que com em vas dir que estava a Monte Carlo, bueno...
Estava a Mònaco, sí.
Bueno, a Mònaco, vaja. Mm. Doncs vaig pensar igual, doncs, el príncep aquest, l'Alberto II, te quiere todo el mundo, doncs l'ha convidat al Ball de la Rosa, no?
Em sembla que van anar per temes polítics.
Van anar per temes
polítics,
ja m'imaginava. Sí. Doncs bé, hem fet el Ball de la Rosa, amb la, evidentment, bajo la presidència de Carolina de Hannover. Era la ja 70a edició d'aquest tradicional i famós ball. I, bueno, veiem aquí la fotografia d'alguns convidats i fa gràcia perquè diu que diu el baile de la Rosa se tiñe de futurismo galáctico. I és cert. Oh. Tret d'Alberto II te quiere todo el mundo, que anava de smoking, que això de galàctic no en té res.
No.
Però sí que és realment... sí, veure, per exemple, a la seva dona, a la Charlene, o veure, per exemple, també a la princesa Akiko de Mikasa, que es diu així, no és
sí,
cap
sí,
conya.
Sí, sí, l'altre dia en parlàvem.
O bé, a la Carolina, doncs, home, sí, les veus i una sembla la princesa Leia, bueno, tipus de vestit així, galàctic, o de, no sé, de la Guerra de les Galàxies, o de qualsevol altra sèrie d'aquestes, o pel·lícula d'aquestes de galàctiques, no? Bé, després també tenim una altra història, que és que els Escrivà, que no de Balaguer, aquests són els pastissers, i el Barça, doncs, han recreat la mascota...
Ah, sí, el gat.
Amb xocolata.
Per les mones.
Ah, clar, perquè és que ara entrem ja...
Amb el temps de les mones.
La setmana que ve ja...
No.
No, encara no.
No, encara no.
No.
És d'avui en 15.
Oh, mira, jo ja em pensava...
No. Tu ets molt llaminer. La setmana que ve
sí.
Serà 30 i l'altre 6, que és el dilluns de Pasqua, el dia de la mona.
Bueno, sí, però la setmana que ve ja entrem, diguem-ne, amb la
Setmana Santa.
Sí, perquè dilluns és dilluns sant. I el diumenge és diumenge de Rams, perquè s'ha d'anar per allà.
Aquest diumenge que ve és diumenge de Rams.
Per això s'ha d'anar...
Després de Rams ve la Setmana Santa.
I avui anava a anar al Palmó.
Ah, bueno, doncs a veure.
Sí, home, aviam. Aquesta és una de les coses tradicions.
Tradicionals. Després ho penges al balcó.
No, perquè no en tinc, de balcó.
Ah, coix.
No tinc, si tingués balcó,
el penjaria. Escolta, ara que parlem de dolços, aquest cap de setmana s'ha sabut quin és el millor xuxu del món.
Ah, sí,
aquest,
és veritat.
Aquest, pels llaminers.
Sí, com diu el vestit, aquí se li atragantarà aquest dia, el xuxu?
Doncs no ho sé. Recordem que és massa fulla fermentada.
Molt bo, m'agrada molt.
I farcit de crema.
Sí, sí.
Aromatitzada amb pell de llimona i una beina de canyella.
Carai.
Bo, eh?
Bo. Mira, se'n fa la boca aigua.
Doncs mira, val 3,50 €. Quin és, però, aquest era el tema, el millor xuxu del món?
Sí.
Doncs una pastisseria de Girona, que és a la plaça del Mercat del Lleó, de Girona, on s'ha fet doncs, aquest concurs, aquest certamen,
vale.
I s'hi han presentat 23 pastisseries. Recordem que és fregit, aquest
dolç.
Sí,
és fregit.
I ha estat la pastisseria Tornés de Girona. Ho dic per si us deixeu caure per Girona, us agraden els xuxos, doncs es diuen, segons aquest concurs, aquest certamen, el millor del món, 3,50 €.
Doncs està molt bé. Bueno, si algun dia vaig a Girona i ja aniré a la pastisseria, com es diu, la pastisseria...
A mi m'agrada més, perdona, la pastisseria Tornés.
Per pastisseria Tornés, moltes felicitats. A tu què t'agrada més?
El Bisbalenc.
El Bisbal, també.
De la Bisbal.
També. Però és que jo tinc un problema, és que m'agrada tot.
Clar, tu ets massa llaminer. Massa
gabiner, per cert, donar-li també les gràcies a l'Aiman, que com ja sabeu, es va tancar el ramadà el divendres.
Sí,
i la mama de l'Aiman, que no sé si també es diu Iman com ella.
No, no es diu pas Iman, com ella.
Es veu que és una gran pastissera.
No, però és que...
Jo ja l'he dit a l'Imant, escolta, li he dit a mare que vingui a Andorra, muntem una pastisseria i aviam si traiem el ventre de penes.
I quins pastissos que
ha
fet,
pastissos, eh? Però... I quins pastissos.
Però, i bé, o sigui, la presentació...
Sí, sí,
són
sí,
boníssims,
sí.
Perquè m'han menjat un, perquè és també déu-n'hi-do el sucre que porten, no?
Sí.
Però és la presentació, també. M'han menjat un que era...
Entretinguda, eh? És allò... Sí, sí.
Sí, així amb sèsam... Ah, boníssim, boníssim.
Molt bé.
I ens han aportat.
Doncs sí.
Gràcies.
Bueno, aviam, el sol avui ha sortit a les 6 del matí, 51 minuts, marxarà a les 7 de la tarda, 9 minuts. Avui tenim 12 hores, 17 minuts de llum, el punt més alt a la 1 en punt, la temperatura mínima de 3, màxima de 14 graus, i la lluna és lluna nova, un 20% il·luminada. Mm. I avui, atenció, perquè el refrany té a veure amb el dia que se celebra, perquè avui és el Dia Mundial de la Meteorologia.
Molt bona nit! Què? Noten aquesta aigüeta que es fa entre els Michelins? Això és que ja ha arribat l'onada de calor. Són dies de molta suor. De fet, la Generalitat ha activat el pla Cool Sweat Cat per la lavatrís d'haver-se de treure la roba interior amb espàtula.
Doncs sí, dia meteorològic mundial. I el refrany, doncs, fa referència...
Sí,
el dia. És de Meteopunader.
És de Meteopunader, sí.
Amb el Dia Mundial de la Meteorologia, el ciutadà compromès s'alia. És una afició que té molta gent, això de la meteorologia.
Oh, i tant.
Jo també soc aficionada a mirar-me el termòmetre, vull dir que tampoc no passo d'aquí, eh? Però,
sí, jo també, quan estic malalt... Me'l poso per veure
si... No, vull dir aquest.
Ah, vale.
Vull dir el que mesura la temperatura d'exterior.
Ja.
I interior també, eh?
Interior també. Molt bé, anem a fer un cop d'ull, amb compte, evidentment.
Sí, sobretot tu, no?
Sobretot jo. Anem a fer un cop d'ull als titulars dels diaris de Ojoldui.
Comencem amb l'altaveu que diu que 8 de cada 10 ciutadans del país d'entre 15 i 64 anys estan assalariats per compte d'un altre. Encara que la taxa d'atur continua sent en xifres molt, molt baixa, durant el 25 va créixer la desocupació entre les dones, mentre que es va reduir de forma més significativa que l'augment femení l'aturada dels homes. També les dificultats de pal porten Encisa a haver-se d'acordar el cinturó, baixes i malestar comunal.
Carai. Ostres. I mira que ha anat bé la temporada, i mira que ha nevat, eh?
Millor que les anteriors.
És curiós, això, eh? I
els esforços que ha de fer la societat canellenca passen factura en inversions i restriccions salarials. Mm-hmm. També hi va haver l'Hibernation, 17 detinguts amb drogues en el marc dels controls fets per aquest festival.
Però aquesta gent que ve, a drogar-se o a veure el festival? És que no ho entenc.
Es veu que no se sap fer una cosa sense l'altra.
Es veu que sí, que va...
Per desgràcia,
sí,
eh?
Lamentablement, sí.
També 34.000 euros d'impagament de pensions alimentàries i anys d'amenaces. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 18 mesos de presó condicional i la prohibició d'entrar en contacte amb la mare i el fill durant un període de 8 anys. Mm-hmm. I també hi va haver un accident de moto a l'avinguda Salou.
Sí.
I entre una moto i un cotxe, el motorista ferit, a l'avinguda que us dèiem d'Andorra la Vella, evoluciona favorablement i queda ingressat estable. Aquest jove de 20 anys, que no necessita intervenció quirúrgica després d'aquesta col·lisió frontal del diumenge a Santa Coloma. Mm-hmm. I també ferit un caçador andorrà en ser embestit...
Ah, sí, tu, per un porc senglar.
Per un senglar, el Pallars Jussà, home de 62 anys, estava caçant amb una colla a la vella de la Conca, prop d'Isona, i va patir doncs aquesta ferida oberta a la cama dreta.
Mira casteller, doncs, no? De la colla vella de la Conca, no? M'ha semblat entendre-ho així.
No,
caçador.
I acabem dient que els professionals estrangers superen el 55% i ja tripliquen el creixement des del 2018. Els espanyols concentren el 53,3% de les noves autoritzacions i eleven el total fins als 3.912 titulats al 2025.
Molt bé, el diari Bon Dia, és tremendo això, el titular. És un titular amb una entrevista que li fan a la senyora Laura Sánchez, que és la degana del Col·legi d'Arquitectes d'Andorra.
Sí.
I el titular, el tanto que va de canto, diu: és molt fort que els joves que han viscut sempre aquí a Andorra...
Sí, ben nascut, no?
Exacte, i viuen.
I viuen des de
diu,
fa temps.
No puguin comprar-se un pis.
No, no.
Pues sí, senyora Sánchez, és lamentable.
Déu-n'hi-do.
Sí. També hi ha una fotografia perquè es veu que hi ha hagut festa grossa dels Esbarts Units per la Solidaritat. També el Centre de Tractament de Residus, que assoleix un rècord històric el 2025 amb 52.621 tones de residus tractats. Que Déu-n'hi-do. També, evidentment, el diari de El Bon Dia se'n fa ressò d'aquest motorista ferit en aquest accident que talla la CGU de Prat-Salit a la Comella. I després també felicitar la Gina del Río, que tanca el circuit de la Copa del Món amb un 14è, amb un 14è lloc del top 30. Felicitats a la Gina del Río. I tant de bo que pugui anar pujant.
I tant, i tant. Continuo?
No, sí, sí.
Vinga, doncs a veure, anem amb el Digitaland, Digital Andorra. El que dèiem, més de la meitat dels professionals d'Andorra són estrangers. Recordem la xifra, 3.912 professionals titulats, parlem de metges, inscrits en el registre de professionals titulats, un augment de 252 persones. També ens parlen d'un vídeo de Pedro Sánchez a TikTok visitant els Pirineus el cap de setmana.
Ah, mira.
I dient, és un espectacle, és un espectáculo. Una de les localitats destacades en la seva ruta per la Vall d'Aran ha estat el petit poble de Canejan. Per cert, que avui comença
la volta.
La Volta Ciclista a Catalunya, que també passarà per la Seu.
Sí.
Passa per la Seu.
Sí, és veritat. Comença a Sant Feliu de Guíxols, no?
Sí, crec que sí.
Sí, 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 sí.
També la segona convocatòria pels exàmens de català a Andorra, tot el que cal saber. 10.419 persones d'Andorra entre 15 i 64 anys no treballen, tot i poder-ho fer. I ja ho tindria... Ja ho tindríem,
Molt bé.
Ja ho tindríem.
Doncs el diari d'Andorra, per exemple, ens parla d'aquest motorista ferit en aquest xoc frontal amb un cotxe. També ens parla, i després també crec que en parlarem, de que el Morabanc de bàsquet doncs, continua, com diu aquí el diari, encallat i segueix, naturalment, en zona de descens. També hi ha un tema, que hi ha un debat polític i jurídic al voltant de la interrupció de l'embaràs. I el titular és una pregunta. Diu, cap a la República, posicionaments sobre l'avortament cada cop més polaritzats. La Santa Seu té ara dues propostes per la despenalització. El Coprincipat, en aquest cas, tensar la corda amb l'Església pot derivar en una crisi. I pel que fa al futur, doncs, procés per un eventual canvi de règim i la necessitat d'Europa. Què més? Hi ha una fotografia perquè hi ha hagut aquest Open Europeu amb 200 participants de 9 països. Estem parlant del tema robòtica. Doncs, com diu, Andorra, terra robòtica. Joves de Romania, Regne Unit, Finlàndia, a més d'Andorra, doncs han compartit aquests dies les habilitats amb la robòtica amb una nova edició, que és la tercera d'aquest Open Europeu impulsat per Andorra Telecom. 200 participants, 9 països.
Molt bé.
Que Déu-n'hi-do. Després també 30 anys de progressió laboral incentivada. El Ministeri planteja un primer esbós de la carrera a les funcions que s'assimila a la d'educació. També la contractació en origen es treballa en Colòmbia i s'activarà a l'hivern. I també els wifi dels locals públics podran vetar les xarxes als menors.
Ja.
I el Comú també, això és de la parròquia de Sant Julià, el Comú obrirà a l'abril un procés participatiu per revisar el POUP.
Molt bé. Ja ho tenim.
Ja ho tenim.
Continuem amb la frase del dia.
Sí.
Que avui és de Bernhard. No oblidis mai que el primer petó no es fa amb la boca,
no,
sinó amb els ulls.
Això és el que diu el senyor Bernhard. Exacte, sí. I recordarem avui, que és 23 de març del 1984, que a Roma van robar una caixa fort blindada de la Brinks Supermarkt amb valors equivalents a 3.500 milions de pessetes de l'època, perquè parlem del 84 i encara no havia l'euro.
No, no.
Però déu-n'hi-do, 3.500 milions de pessetes. I bé, per molta gent ha estat qualificat això, per molts mitjans, com el robament del...
El robatori del segle. Del segle XX, clar.
Del segle XX.
Clar,
no sé,
clar. Sí, molt bé.
I avui també tenim una celebració, llàstima que no ho podrem fer. Ell sí, ell fa una festa amb un ascensor, perquè avui és el Dia Mundial de l'Ascensor.
Home, i avui no ve el Cuca, m'has dit, no?
Perquè està de festa.
Ah, clar.
Està de festa.
Se celebra des del 1853, quan va aparèixer, 1853, imagina't, el primer ascensor comercial per passatgers.
Ah, això mateix.
Però els sistemes d'elevació ja els feien servir qui? Els egipcis.
Els egipcis, sí.
A l'antic Egipte. El precursor d'aquest invent modern va ser el pioner Elisha Otis.
Sí, l'Otis.
El de la famosa marca,
sí.
Otis.
Otis Redding.
Que va presentar una plataforma, una cosa innovadora, d'elevació amb sistema de frenat amb una fira. Amb una fira que es va fer el 1854, una fira mundial a Nova York.
Exacte. Deuria ser per això que ja s'acostava el Dia Mundial de l'Ascensor, que ja m'hi vaig quedar la setmana passada.
Ja ens ho vas dir.
Ja. Bueno, doncs res, avui és Sant Josep Oriol.
La setmana passada era Sant Josep Obrer i ara Sant Josep Oriol.
A l'Oriol.
Era català, aquest
sí,
sant?
Sí, era català.
Josep Oriol i Bogunyà, que va néixer a Barcelona.
Sí.
El 1650, una Barcelona que estava pitjor que ara. Hi havia les pestes, les seqüeles de la guerra dels segadors i dels secadors, i no tenien bisbe. Bé, doncs Sant Josep Oriol, que era molt bon xicot, tenia una pietat enorme, molt auster.
Molt.
Després de la mort de la seva mare es va traslladar a Roma, i llavors hi havia el papa Innocenci XI, i li va concedir un benefici a l'església Santa Maria del Pi, que bonica. Hosti, que és,
i tant, home, i tant.
Tot i que la seva estricta religiositat va provocar que en un moment se li retirés la llicència per confessar, va dedicar la seva vida a la penitència i a la cura dels malalts a Barcelona, I va ser reconegut per la seva vida d'extrema pobresa, i se li van atribuir dons profètics i miraculosos fins la seva mort, que va ser el 1702. Tampoc és un... És antic, parlem de segles, però no tant com aquests que a vegades ens anem a l'any 600, no?
I tant.
Sant Josep Oriol,
doncs sí.
Prevere.
Felicitats a tots els Oriols.
I tant.
Que n'hi ha molts, d'Oriols.
Avui també tinc jo Sant Toribi de Mogrovejo. Aquest era bisbe, era de Lleó, aquest senyor.
Jo tinc també Rebeca de l'Himalaya. Sí. I també tinc Otón de Ariano. I Gualterio de Pontuàs. Sí. I després també Sant Finger.
Finger,
sí.
Molt bé.
Bueno, doncs res. Felicitats a tots, a totes, que passeu un bon dia, com també que passi...
Aniversaris, els que feu aniversari, bueno, de qualsevol, mira, avui, celebració.
Sí, avui, per exemple, tenim el cineasta aquest, Jaume Collet Serra, que en fa 52. Tenim, per exemple, la Núria Roca, Sí.
A la Roca.
A la Roca, del Vallès.
No, és del Vallès, és de València.
És de València. Sí. Em fa 54, la Núria Roca.
Està bé.
I després també una molt bona actriu, la Michelle Monaghan, que em fa 50, i també una altra actriu, Nagore Aramburu, que em fa també 50. Mm. Felicitats.
Bé, molt bé.
Anem amb el capítol musical d'avui, que el començarem perquè el 23 de març del 68 va néixer a Londres un músic, i un molt bon músic i compositor, Damon Albarn.
Ara. De la banda Blur.
Exacte.
Conegut com el frontman de la banda Blur, Albarn va ser una figura fonamental de l'anomenat Britpop.
Sí.
Durant la dècada dels 90.
Aquest també va ser el que també va fer aquella banda que es deia Gorillaz.
Mm.
També doncs, estava ficat en aquesta història. Però vaja, un molt bon músic i compositor. També avui, que és 23 de març, doncs, concretament de l'any 1956.
Què li va passar a l'Elvis?
Doncs mira, el 23 de març del 1956, la història de la música d'alguna manera va canviar ja per sempre quan l'amic Elvis Presley doncs, va publicar el seu àlbum de debut, homònim. Això sí, hi havia una gran empresa discogràfica de l'època, la RCA, i doncs aquesta cita doncs no solament doncs va capturar l'energia d'aquest jove talent, perquè estem parlant de que
era jove aleshores, clar, el 56, jovenet, fa 70 anys ja d'això.
Nascut a Mississippi, criat a Memphis, sinó que va passar a la història com el primer àlbum, atenció, de rock and roll en ser el número 1 a les llistes de Billboard.
Imagina't.
Tot mític, tot mític, mític, mític. Important, el 56, 23 de març.
I dins del seu estil, també un nom molt bona veu, aquesta.
I tant. I tant.
Estem parlant de Chaka Khan, Yvette Marie Stevens, nascuda a Illinois, avui fa anys ja, en fa 73, perquè és del 53. El seu estil, rhythm and blues, soul, funk, va començar aquesta carrera musical amb el grup Rufus, ella era la vocalista, però se la reconeix sobretot per les seves gravacions en solitari durant els 70 i també començaments dels 80. Però qui agafa el protagonisme musical avui, Ricky?
Pues mira, avui agafa el protagonisme musical un paio que es diu Donovan.
Sí.
A mi personalment sempre m'ha agradat molt. Nascut a Glasgow. El 10 de maig del 46. Té 79 anys, I és un cantautor...
Home, avui en fa 70, no? Ai, en fa 80, vull dir.
No.
En farà 80.
En farà 80, però
en farà 80, no, però que en farà 80, vull dir, sí.
Bueno, doncs, aquest noi, la veritat és que té coses molt interessants, com la que escoltarem. Va sorgir a mitjans dels anys 60-70, com a cantant de música folk. El que passa el fet aquest, que és com també va començar Bob Dylan, doncs deien que Donovan era el Bob Dylan anglès, per la seva manera d'interpretar, per la seva manera de fer, no? Bueno, jo espero que us agradi molt, i la Candela, evidentment, també, perquè, bueno, és un personatge que canta molt bé, té un estil molt personal, i aquesta cançó que escoltarem es diu Riqui Tiqui Tavi.
To kill my snakes for me, i.e. the church, i.e. the government, i.e. school. But when I got a little older, I learned how to kill myself. I said, I need to get a
Riqui Tiqui Tavi, mongoose is gone. Riqui Tiqui Tavi, mongoose is gone.
Won't be coming around for to kill you a snake no more, my love.
Riqui Tiqui Tavi, mongoose is gone.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A Andorra 2000 Carrefour cada dia estalviant els millors frescos. Avui dilluns aprofita el 10% de descompte en tota la xarcuteria al tall i gaudeix dels millors pernils, embotits i formatges del mercat al millor preu. I ara estalvia encara més amb MyPiri i descobreix preus especials a totes les seccions. Acumula un 1% en saldo i rep cupons i promocions personalitzades. I amb MyPiri Pay pots finançar les teves compres de 3 a 24 mesos. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia a tots els dies.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Doctora, no sé què tinc.
Ai, és molt... A mi m'alleugereix molt saber que tinc una doctora de capçalera.
Sí, a mi també.
I que, a més, em ve a veure la feina.
I tant, i tant.
Això és tot un luxe.
Això és un luxe. Això
home, és un luxe.
I tant, sí, i tant sí, que sí. Bueno, anem a parlar de l'anèmia, com dèiem.
De l'anèmia.
Anèmia. Diu, si padece anèmia, es debido.
Vaya al médico.
No. Bueno, diu, sí. Es debido a que su sangre no está transportando suficiente oxígeno al resto del cuerpo.
Molt bé.
Sí?
Bona, és això.
Bona font, sí.
Bona font.
La descripció de l'anèmia...
Sí, seria... bàsicament, per poder parlar de l'anèmia hem de saber el que són els glòbuls vermells, ¿vale? Que si, bueno, no sé si jo és que ja sóc d'una quinta que veia més a ser una vez el hombre, jo no sé si...
Sí, quina gràcia.
Ostres,
quina
la imatge...
Estava sí, molt bé aquella
no?
sèrie,
I el cuerpo humano, sí, i totes aquestes sèries
sí, 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 sí.
I hi havia la imatge, no?, dels glòbuls vermells, doncs, que tenien com una cistelleta darrere on portaven les boletes d'oxigen i ells eren com el tren que transportava, no?, l'oxigen i bàsicament seria això. O sigui, que és la funció dels glòbuls vermells. Llavors, clar, quan ens falta o es produeixen menys o s'eliminen més o tenim una hemorràgia o qualsevol cosa d'aquestes, fa que transportem menys oxigen, llavors estiguem cansats, estiguem pàl·lids, etcètera, etcètera.
Sí, però, esclar, un mateix... bé, no són símptomes de febre ni res com podria ser un altre tipus de patologia. Sense aquest cansament, que de vegades no saps doncs, a què pot ser degut.
Exacte. Clar. I més ara. Llavors, volia una mica fer incís en l'anèmia, però no fer aquí una masterclass, òbviament, però bàsicament perquè la consulta més habitual d'aquests dies a les consultes és estic molt cansat. Això és l'astènia primaveral, em falten vitamines, tinc anèmia, em funciona bé la tiroides, llavors es crea com un, no?, com un conflicte intern que moltes vegades doncs, requereix una consulta per acabar de, no?, de veure cap on anem. Però és molt habitual que ara amb el canvi d'estació, més ara que fem com un canvi així en diferit, no?, que d'ençà que tenim calor, ara torna el fred, no?, doncs el cos s'ha d'acostumar als canvis de temperatura i això dona una miqueta de cansament.
Però una cosa...
Ja ara m'has recordat la cospedal, tu.
Per què? He fet moviment de mans?
No.
Perquè gesticulo molt, eh?
No, això, amb això del diferit.
Ah!
Sí.
Estàs en tot.
Sí.
Ell sempre hi treu.
Jo sempre hi treu.
I dona el tom.
De fet, em paguen per això, per treure-hi punts.
Bàsicament.
Sí.
No, que deies,
sí.
Això del tema de l'astènia primaveral, que cada any, clar, tenim la primavera, però a què és degut, justament?
A veure, com a entitat clínica o científica no està descrita, no és... El que sí que s'ha vist que és com un predisposant, o sigui, aquest canvi, no?, d'horari, canvi de llum, canvi d'humitat, canvi de temperatura, això fa... necessita... el cos necessita un temps per aclimatar-se a aquest canvi i llavors pot ser que requereixi més energia i llavors estiguem una miqueta més cansats. O sigui, no és com a tal una entitat, és com, tinc astènia primaveral, això es cura amb vitamines, no. O sigui, és que, doncs, a part d'un ritme de vida, a part de doncs, canvis de... Això, doncs, produeix un cansament, però no seria com una malaltia com a tal. No sé si m'he explicat massa bé.
O sigui, l'anèmia no seria una malaltia.
No és una malaltia.
No l'anèmia o l'astènia?
És una síndrome.
O l'astènia.
Ah, l'astènia.
L'astènia primaveral.
Sí, seria com una conseqüència d'un canvi climàtic o d'estació. O sigui, no com una malaltia, és un símptoma, sí, bàsicament, l'astènia.
Moltes vegades hem parlat de que el que influencia, i més amb d'altres persones, amb unes persones que amb d'altres, el temps, no?
El temps. La pressió atmosfèrica.
I que són més propensos les dones o els homes? O en general és...
No hi ha característiques genètiques. Tot depèn molt també de quins horaris fas quan treballes, quan menges, si tens una rutina establerta, si no, si hi ha llum del sol, sobretot, que el que parlàvem l'altre dia de la melatonina i tota la pesca, i aquests dies que ens falta una miqueta de soleta, estones, també ens cansa una miqueta més.
El que passa és que tenir, per exemple, períodes com ara els que tenim, perquè abans sí que hi havia una primavera, havia un estiu... Sí, havia
molt marcades les estacions,
ara,
no?
Ara ja, tenint el que
és
tenim...
És el canvi climàtic, Riqui.
Sí.
Ja. És que és veritat,
sí,
eh?
Sí. Sens dubte, però bueno...
Sí.
Però que se segueix produint, és a dir, que no et salva de que...
No, exacte, i a més, el ser de canvis de temperatures més extremes, que no és tan progressiu, encara s'acusa més, o sigui, al cos li costarà més adaptar-se a tot això. Llavors, ja és...
Ja que estem això, et vull fer una pregunta. Sí. Què ho fa, per exemple, que una persona, doncs, per exemple, nosaltres que estem vivint aquí a Andorra i que estem a una alçada bastant considerable, que unes persones, per exemple, els hi afecti més viure alt que no pas baix, i a l'inrevés.
Però et refereixes al canvi? És a dir, de passar de baix a dalt?
Sí, a l'alçada.
Sí, clar, a l'alçada, una persona que neix en alçada, per ell és lo habitual. El seu cos s'acostuma, clar, pensa, com més alçada, menys quantitat d'oxigen. Llavors el cos s'espavila més a produir més glòbuls vermells, a tot això per compensar aquesta manca d'oxigen i que es transporti, que hi hagi més entitats que transportin oxigen més ràpid. Llavors, algú que ha viscut aquí tota la vida no passa res, però en canvi, jo, per exemple, que vinc de nivell del mar, clar, al pujar aquí, el primer any era com jo m'ofegava, no m'ofegava de dir, oh, no, sinó de dir, ostres, no, és que em costa més, jo vull dir, estic en una forma física X, que tampoc és que faci ultratrails, però bueno, vull dir, que pel dia a dia no em cansava, llavors era com tot me semblava,
clar,
se'm feia molt pesat, i fins que t'aclimates, que habitualment doncs sol ser mig any, un any, fins que acostumes una mica el teu cos a aquesta alçada, i llavors ja doncs comences a compensar aquesta manca d'oxigen.
Vale, sí, sí. O sigui, queda clar que és la necessitat de respirar.
Sí, és això.
Més
estem amb el mateix. Fixa't que és oxigen, hemoglobina, o sigui, quasi que és tot el mateix. Sí, sí, sí.
Fixem-nos en l'anèmia, que és el tema que avui en podem parlar. Parlàvem d'això, que si ens cansament, que si, donat a l'estació de l'any que estem, aquest
més,
tema, sí. I també deies de les vitamines. Un cas que se'n fa, jo crec que abús, no?, de les vitamines.
Clar,
la gent va a la farmàcia i surts amb la bossa plena.
Clar, és que tu encens la televisió, la ràdio, les revistes, i a partir de març ja comença el bombardeig de complexos vitamínics. No? Llavors, clar, molta gent diu, clar, és que necessito, doctora, vitamines, me'n falten vitamines, però jo estic cansada. No? Llavors, clar, això només ho podem saber, a part de símptomes clínics, bàsicament per una analítica, si ens fa falta res. A veure, jo sense alarmar ningú, ara no cal que ens fem tots una analítica, però bàsicament, o sigui, si tenim una dieta, lo de sempre, bevem aigua, una dieta bàsica amb llegums, verdures, etc, fruita, tot això, no hi ha cap manca. O sigui, amb una dieta bàsica no hi ha cap manca de res. I llavors, clar, la gent també existeix el que diem nosaltres, que és l'efecte placebo, que és una mica, em prenc les vitamines i sembla com que puc amb tot.
Em trobo millor.
Em trobo millor. Val? Però no és el tractament d'aquest cansament. És a dir, si no hi ha una, no detectem via analítica que falti alguna vitamina concreta, no és necessari tractar-se amb les vitamines. Que hi ha algú que es pren les vitamines i li van molt bé, fantàstic. Jo no dic que no serveixin de res, però que hem d'anar amb compte, perquè hi ha molta gent que va a la farmàcia i diu, mira, dona'm una de C, de D, de E, de A,
B. Fito l'abecedari, no? Com aquell que diu, gairebé.
Totes les vitamines, llavors correm el risc d'intoxicar-nos.
És el que anava a dir, si estem bé de vitamines i n'hi aportem menys, què passa?
Doncs és dolent, també. La hipervitaminosi és molt dolenta. Penseu, per un exemple així, a grosso modo, per exemple, si ens passem de vitamina D,
doncs quina és la vitamina B?
D seria la aquesta dels ossos, la del sol, els ossos, etc. Bàsicament així dit a grans trets. Doncs aquesta, si la prenem en excés, doncs pot intoxicar el nervi auditiu i podem doncs quedar-nos sords a la llarga. No, pues n'hi ha així, n'hi ha algunes que també han preses en excés, doncs poden donar més cansament. Llavors entres, no, en un cercle viciós una mica complicat. O sigui, hi ha moltes coses, diarrees, hipertensió, etc, que poden venir arrel d'una hipervitaminosi. Llavors, compte. O sigui, jo no dic que ningú em prengui, òbviament, fins i tot jo en algun moment n'he pres, però és bàsicament que amb cura i amb seny, i si fa falta, doncs si tenim dubtes de que podem tenir una hipovitaminosi, és a dir, que ens falten vitamines, fem una analítica, ho mirem i sortim de dubtes.
Bueno, com tot, no? Abans de prendre qualsevol cosa, sí, com a mínim consultar amb els professionals, en aquest cas amb els metges, i dir, pues, escolta, mira, em passa això, em passa allò.
El que passa que les vitamines, no?, com es donen inclús en format caramel, o sigui, no? Com, sembla que no passi res, i no, compte, compte.
Bueno, és com també tot això que prenen tota aquesta gent per muscular-se,
i
això, que
sí,
això a mi personalment em fa molta por, no?
Bueno, tota la seva dosi té el seu efecte bo, i vull dir que no és que sigui dolent, el que passa que entrem, no és quiero más, no? Llavors potser ens passem i tenim tots els efectes contraproduents. Tot en petita dosi, la dosi correcta, té el seu efecte beneficiós. Però si ens passem i no ens venimos arriba, doncs ja...
Bueno, quedem-nos amb la vitamina aquella que m'hi pres tota la vida, el Redoxon, que va a la mar de bé.
I tu què saps tu? També pot derivar una hipervitaminosi d'aquesta.
Perdona, tu no te'n constipes? prens la pastilleta efervescent.
És això, és això.
Sí, és això. I com ell, tanta gent. Anem, tornem endarrere i anem a l'anèmia. Com es diagnostica una anèmia? Com es tracta? Clar, hi ha moltes causes, Riqui?
Sí, sí. Mira, jo, per exemple, veia aquí una anèmia, concretament l'anèmia aplàsica.
Sí.
Que diu aquí una anèmia, que una condició que pot ser hereditària i adquirida.
Sí. Uh-huh.
O sigui,
n'hi ha
també
n'hi ha,
n'hi ha moltes, no?
D'anèmies n'hi ha moltíssimes i n'hi ha algunes que tenen més tendència genètica, que poden ser hereditàries, talassèmies, aplàsiques, de panocitòsiques, o sigui, bueno, aquestes, totes aquestes així es poden heredar, però n'hi ha moltes altres que no.
Ostres, jo no, sabia, no m'ho hauria imaginat mai que també s'hagués pogut heredar.
Sí, els gens,
sí, clar, penseu que totes aquestes que són genètiques, habitualment la tara o no, el defecte genètic sol produir-se en la formació de l'eritròcit. L'eritròcit òptim té una forma rodoneta, en forma de disc, que passa molt bé, es transporta molt bé, es mou molt bé. Ara, si canvies qualsevol component o produeixes malament aquest eritròcit, ja, per exemple, n'hi ha un que fa forma de lluna, doncs ja no passa bé pels llocs, es trenquen, això produeix anèmia... Uh-huh. Llavors, bueno, són condicionants genètics que fa que no es produeixin bé els eritròcits. Llavors, moltes vegades es requereix el trasplant de medula òssea o cèl·lules mare, etc. Per curar-se, sí.
L'anèmia pot ser una dolència passatgera,
sí,
o in secula seculorum?
Sí, pot ser crònica.
També?
Sí, sí, sí. N'hi ha molt, sobretot en gent gran. Mm. Una anèmia que diem nosaltres que és a trastorns crònics, que bàsicament és conseqüència de tota aquesta patologia crònica que té el malalt, no? Pues malaltia renal, sucre, etc. Moltes patologies al mateix temps que fa que produeix una inflamació generalitzada, no vol dir que l'home s'omfli com una pilota, però vull dir que activa la cascada de la inflamació i això fa, doncs, que no es produeixi bé la hemoglobina, que no s'elimini correctament, llavors, bueno, entres com en una anèmia així que fins que no, que moltes vegades no es poden parar, però fins que no corregeixes la patologia crònica, aquesta no se'n va. Llavors es converteix en crònica també l'anèmia. Mm. No sé si m'he explicat, perquè entro en bucles a vegades complicats, l'explicació.
No, a veure, si no t'entenem ja t'ho direm.
El que passa és que jo el dic alguna animalada, perquè evidentment, però per exemple, qualsevol malaltia ja provoca anèmia.
No, qualsevol no. Pensa, per exemple, el ronyó, que seria de les més així característiques, ajuda a produir una substància que es diu eritropoietina, que suposo que us deu sonar una miqueta del doping i això dels ciclistes, no? Que bàsicament el que fa és produir més eritròcits, més hemoglobina, llavors el que ajuda és estimular a produir-ne més. Llavors tenim més trenets que porten oxigen i llavors, clar, el cos va a una rendibilitat més òptima. No? Llavors, clar, el ronyó produeix això. Si el ronyó no funciona bé, no produeix les quantitats suficients d'eritropoietina. Llavors, no? Veieu que quasi tot el cos, també el fetge, per exemple, ajuda a la degradació dels eritròcits, o sigui, dels glòbuls vermells. Llavors, clar, si aquest no funciona bé, no s'eliminen correctament. Llavors, clar, tot és... O sigui, no va per separat la sang per un costat i els òrgans per un altre. Tot pot influir.
Mm-hmm.
És complicat.
No, jo, mira, no sé per què, m'imaginava que hi havia més dones o del sexe femení,
sí,
o noies, amb anèmia que no pas els homes.
Sí, i això és degut a dos factors importants, que un és la menstruació,
clar,
òbviament, cada mes sagnem. Llavors, per aquí es perd sang. Llavors, si la sang que es perd és molt més superior a la que es produeix...
Quan es pot perdre? Curiositat, hi ha un barem?
Uf, no et sabria
dir.
Perquè a més nosaltres preguntem, fixa't, la pregunta que fem nosaltres és quantes compreses o tampons utilitzes al dia.
Yeah.
Vale? Llavors, és la nostra referència, perquè ningú es medeix. Bueno, sí que hi ha gent que porta les copes
aquestes... Sí, ara sí, és veritat.
No, però bueno, no és el més habitual. El més habitual és l'ús d'això. Llavors, doncs, bueno, pots veure un estàndard. Havent una persona que omple per complet tres compreses o tres tampons al dia, és un sagnat important.
És clar.
No? Llavors, doncs, bueno, vas aquí una miqueta amb aquests barems per veure, perquè no, és complicat demanar-li quants mil·lilitres has tret avui.
Clar, no, si un mateix no ho sap, tampoc, és veritat.
Llavors, ho utilitzes utilitzem aquestes referències, no? Mm-hmm. Clar, tenim això, la menstruació, i la dona gestant, que necessita un requeriment de ferro més alt per tot el tema de...
Ja som egoistes, eh? Sí, només sí. Embrions ja li fumem tota la mare, eh? És que és així, no?
Sí, sí.
És veritat? Sí, sí, és així, m'has fet gràcia, però és veritat.
Déu-n'hi-do.
Doncs sí, sí, llavors aquestes dues condicions fa que hi hagi més freqüència d'anèmia, sobretot ferropènica, de dèficit sí. de ferro, en les dones.
Mm-hmm. Bueno. Ja, ja. Hi ha més factors, és que les dones no ens estem de res.
No,
eh?
No.
Que tenim... passa, el que passa és que ja que parleu d'això, sí. Per exemple, hi ha dones mm-hmm. que el tema de la menstruació sí. és tremendament horrible sí. i n'hi ha unes altres...
de parlar, d'aquest tema.
Sí, i hi ha unes altres que ho porten millor o que pràcticament, com aquell que diu, ni se n'enteren,
no? Aquí hi ha moltes coses que tot depèn també del llindar del dolor de cadascú.
Per això.
Que això a vegades és... Ah, sí. Vull dir, no? Sí, la sí, Candela sí. i jo podem tenir el mateix dolor, jo morir-me i cridar com una boja, i la Candela està normal i corrent, no? O sigui que és...
veritat.
Però gent que es queda al llit, inclús, que no pot treballar.
Pensa que també... al voltant de la menstruació hi ha les migranyes, hi ha la retenció de líquids, hi ha moltes coses, que, o nàusees inclús, o sigui, o diarrees, que hi ha molta gent que se li relaciona la menstruació amb fentes diarreiques, llavors, clar, tot això pot fer que t'hagis de quedar a casa, sí.
Que fortes que som les dones.
Ole. Doncs sí.
Sí o no? Sí. És que és veritat.
Doncs sí.
I tant.
I sí.
És veritat.
Vamos, jo no ho he dubtat mai, eh?
Pobre de tu.
Perquè penses que m'agraden tant les dones.
Perquè són fortes.
Són fortes.
Sí, per això deuen agradar-te.
Sí. Sí, i tant.
Pues, a veure.
Resumint, i és que sempre arribem al mateix sí. punt, no? Si sentim aquest cansament, no ens automediquem, no ens costa res arribar-nos al nostre metge o metgessa de capçalera, i a partir de quan anem a visitar-nos, doncs, fer el que calgui. En primer lloc, doncs, una anàlisi sí. de sang, eh?
Sí, sí. Vull veure que la tiroides funciona bé, que també és una causa de cansament.
Déu-n'hi-do la tiroides també, eh?
Sí, això també se'n podria
parlar,
eh? Això també
n'hem de parlar un dia,
sí. Perquè sí, també perquè és un tema que afecta molt,
A vegades pot quedar com a mig amagat i és de fàcil tractament, vull dir, és donar
l'hormona. I la gent passa molt malament amb aquest tema,
Sí, sí, sí.
La veritat.
Sí, sí.
Bueno, doctora, que suposo que té feina.
Tinc pacients.
Tens pacients, no?
Tens pacients.
Pacients.
No ve la doctora, no ve la doctora.
No, encara.
No ve la doctora.
Anem bé.
Quina mitjana d'edat tens? O tens des de bebès fins a gent gran?
Doncs fixa't que ara que ve l'estiu està venint molta més gent de la meva quinta, que dic jo, d'uns 30, 35, sí. 40 anys, a fer-se l'analítica preestiu, a veure com està tot.
Està molt bé, no?
Sí, el control anual, per dir-ho així, no? Que inclús a vegades ens demanen de fer electros o alguna coseta així, i bueno, el control anual, i la veritat és que veus que la gent es preocupa, no? Que abans, bueno, jo me'n recordo als principis de la residència, que hi havia gent que et deia, jo fa 8 anys que no em feia una anàlisi.
Què diu?
Les mans al cap de dir, mare de Déu, que no ens trobem res, perquè aquí a veure com comencem a tirar del fil.
Clar,
no?
Clar.
Sí que, bueno, que no, que la gent és més conscient de que a part de tractar-se, també s'ha de prevenir i veure exactament com estem en control.
Sí, això és veritat, perquè fa uns anys enrere pràcticament la gent passava, i ara...
Olímpicament, sí, sí.
Suposo que també, doncs, bueno, tots els mitjans de comunicació...
Tenim molta informació.
Molta informació, sí, i clar, i potser a la primera ja t'acolloneixes.
Ui,
tinc aquí un, no sé, una taca, dius.
Ah, veure, serà...
Clar que també n'hi ha que passen olímpicament, no?
Ja.
Però generalment jo crec que la gent s'ha conscienciat.
Sí, estem conscienciats,
sí.
Doncs bona feina.
Merci.
Gràcies, Laura, una abraçada.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Gairebé un minut i ja serà la una. Sí.
Sí, sí.
No et moguis d'aquí, que ara vindran els...
No em moc.
Pilotaires.
Els pilotaires, sí.
I a tertúlia de les pilotes. Tornarem a les 7 del vespre. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Ara vinc.
No, sí, no em moc.
No et moguis.
No em moc. No,
home, no. Now we step into the dark. Into the dark.